Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, què tal, com estem? Engeguem setmana, comencem aquest dilluns 25 de gener de 2021 al Penedès en xarxa. Aquest magazín matinal que en clau Penedès fem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. És dilluns i ens agrada començar la setmana amb una petita roda d'actualitat en la qual, emissora a emissora, us expliquem quines són les previsions de la setmana, què hi trobarem a títol d'actualitat, economia, política, cultura... Una mica us dibuixem la setmana. Amb la roda d'actualitat ens plantarem a 9:15. Primera cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès en el primer flash informatiu d'aquest matí. N'hi haurà 3 més. I a continuació, els esports, resultats i marcadors del cap de setmana i entrevista avui amb Josep Lluís del Riu, exentrenador del Vendrell d'hoquei. A les 10, a la secció d'actualitat, avui comptarem amb l'Òscar Blanco, sanitari de l'Hospital del Vendrell, membre del comitè d'empresa i delegat de prevenció. Ell ens explicarà com estan vivint aquesta tercera onada a l'Hospital del Vendrell. Li preguntarem quants companys, quantes persones de l'equip estan contagiades i ens ajudarà a entendre què passa amb les ràtios i amb les corbes que pugen, baixen i no fem net de cap manera. A 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès, flash informatiu, i a continuació parlem de jardineria amb el Tom Vilarrúbies. Avui ens comentarà quines tasques toca fer al jardí, a l'hort, aquest finals de gener, i també ens vol parlar del cultiu de la patata. Començarem la tercera hora a les 11 i pocs minuts amb l'Àngels Traver, coordinadora de l'Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui amb ella parlem de capelletes a domicili i de pobles abandonats. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, tercer flash informatiu d'aquest matí, tercer i últim, en clau Penedès, i a continuació entrem a la cuina, ens posem el davantal i ens arremanguem perquè ens acompanya la nostra xef, la Gemma Riera. Aquest dilluns la Gemma ens porta receptes per escalfar-nos, per combatre el fred. Les protagonistes seran les sopetes i les cremes. I a banda d'aquests tres flaixos informatius, a 10:15, a 11:15 i a 11:15, en els quals us acostem només les notícies del Penedès, complementem el seguiment a l'actualitat amb els butlletins. Butlletins que arribaran a les 10, a les 11 i a les 12, i on trobareu la resta de notícies. Així serà aquest matí de dilluns 25 de gener de 2021, entomant ja la darrera setmana d'aquest gener, però avui estrenant setmana. A les vies tècniques, el control central, ens acompanyarà el Marc Pujol i us parla des de Ràdio Vilafranca, coordinant aquest Penedès en xarxa, Sílvia Delgado. Comptarem també amb l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní, el Sergi Anson i la Goretti Martínez a Ràdio Vilafranca, el Raimon de Cara a Canal 20 i la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa, Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Falten 4 minuts, 3 i escaig, per arribar a un quart de 10 del matí i comencem amb aquesta roda d'actualitat dels dilluns en la qual, emissora a emissora, us expliquem com es presenta la setmana, cites culturals, polítiques, econòmiques i socials. Una roda d'actualitat que estrenem a Ràdio Sant Sadurní, a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana, Sílvia. Doncs una roda aquesta setmana de nou molt minsa, com ja va ser habitual durant les darreres setmanes, però sigui com sigui, coneixem ara el que donarà de si aquesta setmana aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Comencem doncs avui mateix a Sant Pere de Riudebitlles, on hi haurà servei de recollida de mobles i trastos vells. Això es durà a terme al llarg de tot el dia. Però si esteu interessats i sobretot viviu en llocs de difícil accés a Sant Pere, heu de trucar a l'Ajuntament al 93 899 51 60. Demà dimarts, atenció telemàtica del síndic de Greuges a Sant Sadurní. Atendran a persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l'administració pública i també sobre empreses que presten serveis d'interès general com la llum, el gas o l'aigua, d'entre altres. És necessari, això sí, demanar cita prèvia a través del telèfon 900 124 124 o enviant un correu a síndic@síndic.cat. Ja a la tarda, però també demà, tindrem ple municipal de l'Ajuntament de Mediona a partir de 6:15 de la tarda, que es podrà seguir a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. I també demà, i ja a 8:15 del vespre, ple municipal a l'Ajuntament de Sant Sadurní, que en aquest cas es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní i per videostreaming a sessions.santsadurní.cat. Un ordre del dia de 10 punts, amb una primera part de tràmit, amb diferents modificacions, i on podem destacar sobretot la moció que es presenta a Esquerra Republicana sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Ja per dimecres, grup d'homes a Mediona a càrrec de Víctor Mateos. Es tracta d'un espai de moviment i teràpia en grup per homes que vulguin fer en aquest cas un pas més en el seu camí personal. Això serà dimecres de 5 a 7 de la tarda i això sí, cal inscripció prèvia a través del telèfon 677-897-722 o bé al correu electrònic b-mateo-osteoterapia@gmail.com. Dijous, també a Mediona, tindrem cercle de dones de lluna plena. Es tracta d'una proposta oberta a totes les dones que es vulguin dedicar un temps per elles mateixes. Informació i reserves la podreu obtenir a través del telèfon 686-929-808 i això serà a partir de les 6 de la tarda dijous. Ja per dissabte tindrem sessió de donació de sang a Gelida. L'horari de la campanya serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc. Això sí, recordeu que heu de demanar cita prèvia a través de donarsang.gencat.cat. Recordem també que aquest dissabte es durà a terme la segona sessió del curs de gestió emocional per a dones que va arrencar dissabte passat i que de fet divendres us apropàvem de la mà de la terapeuta Susana Ros, l'encarregada de conduir-lo. I acabarem amb un parell de propostes. La primera és la venda de quadres solidària de la sadurninenca Patrícia Castellví, que posa a la venda 12 dels seus quadres amb l'objectiu de recaptar diners que seran destinats a Càritas Sant Sadurní. Els quadres estan exposats de manera virtual a l'espai quadressolidaris.wordpress.com, on hi haurà els diferents quadres a la venda amb la seva fitxa i també amb el preu mínim proposat. Aquest preu podrà ser incrementat segons la generositat de cadascú i, a més, aquesta exposició virtual també es podrà visitar l'exposició física a la sala d'exposicions de Cal Fer-ho. La compra de quadres, això sí, es podrà fer a partir del dilluns dia 1 de febrer a les 10 del matí. I la segona proposta, de fet, us l'aprovàvem ja la setmana passada, i és que fins al 7 de febrer tots els sadorinencs tindran entrada gratuïta a l'espai Xocolata Simon Coll. Això sí, amb inscripció prèvia per tal de respectar totes les mesures sanitàries.
Seguim aquesta roda d'actualitat presentant la setmana, en definitiva aquesta darrera setmana de gener, i ara des de Ràdio Vilafranca us expliquem què hi haurà aquests dies a la capital de l'Alt Penedès amb el Sergi Anson. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, fem aquest repàs algunes de les qüestions que tenim sobre la taula ja per aquesta setmana. Comencem, si et sembla, per avui mateix, perquè aproximadament en un quart d'hora es farà la presentació d'una proposta de formació contínua a l'Escola d'Enoturisme, a la seu que tenen a l'edifici de l'Enològica a Vilafranca. La regidora d'Educació, Txell Montserrat, doncs, presentarà aquesta proposta d'iniciatives que es duran a terme per fer aquesta formació continuada. Avui també, a la tarda, però ja a partir de les 5, hi ha roda de premsa en format virtual, és una de les qüestions també a les que ja ens hem anat habituant. En aquest cas, una roda de premsa convocada per Vilafranca en Comú per explicar que han presentat davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat una denúncia davant la dificultat que troben per part de l'equip de govern de facilitar-los accés a determinades informacions que són de caràcter públic. Per tant, doncs, ho explicaran avui a les 5 de la tarda. Demà tenim una altra roda de premsa, presentació en aquest cas de l'equip de govern, del que serà la nova imatge del web municipal de l'Ajuntament de Vilafranca. Serà a les 12 del migdia, ho farà el tinent d'alcalde de l'àrea de serveis centrals i hisenda, Aureli Ruiz. Per tant, doncs, presentant aquesta nova imatge del web de l'Ajuntament de Vilafranca. Això dimarts. En activitat política també hi ha un clau, podríem dir, que de precampanya electoral pura i dura. A un quart de sis de la tarda, Esquerra Republicana, al Parc de l'1 d'Octubre de Vilafranca, presenta el que és el programa electoral per l'Alt Penedès. Per tant, doncs, ja amb la data del 14 de febrer cada vegada sembla que més confirmada, tot i que estem pendents, evidentment, de les decisions que prengui encara el tribunal. Lluís Allop, Jordi Ramos, Montse Espinosa, Ruth Ribas i Pol Pagès presentaran les propostes dels republicans per l'Alt Penedès amb aquestes properes eleccions al Parlament. Passem a dimecres, perquè a primera hora del matí, o ben aviat, a 9:45 del matí, es farà el balanç de la campanya dels Vilafrancs de Nadal. Recordem que és una aposta que va fer l'Ajuntament de Vilafranca per incentivar les compres en el comerç local, i l'alcalde Pere Regull, acompanyat del regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manuel Montfort, faran aquest balanç de com ha anat aquesta campanya dels vals de Nadal. Es farà a l'edifici de l'Enològic, com dèiem, el dimecres a 9:45 del matí.
I podem avançar, podem especular que diran que ha estat un èxit perquè en aquesta segona edició es van esgotar.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que la sensació aquest Nadal és que ha sigut una campanya que ha funcionat molt bé, i sobre la taula, ens ho explicaran dimecres, hi ha la possibilitat de que tingui continuïtat aquesta proposta. Veurem si es concreta o no. Dimecres ens ho explicaran, i com que és a primera hora del matí, doncs ben segur podrem fins i tot, potser dins del Penedès en Xarxa, també acabar d'explicar-ho en algun dels flaixos informatius. Dic a la mateixa hora, coincideixen en horari i en dia, no en lloc, a 9:45 del matí, Vinzeum fa la presentació de la programació cultural pel 2021 i també aprofitarà per donar dades de com ha anat aquest 2020 que hem acabat. Suposem que les xifres en quant a visitants i en quant a activitats, doncs evidentment no tindran la tendència a l'alça que tenien els últims anys, i tot el que es va anunciar el 2020, que es volia a principis de gener de 2020, doncs de perspectives de creixement en quant a visitants i en quant a projectes, suposem, evidentment haurà quedat bastant aturat, però de tot plegat ens en parlaran, com dèiem, dimecres a 9:45. I acabem amb dues propostes culturals pel cap de setmana. D'una banda, divendres a les 6 de la tarda al Fòrum Verge Balaguer s'inaugura una exposició amb el nom de Fotos de cinema, 125 anys de cinema, l'època daurada de Hollywood. Per tant, doncs, amb una espectacular, diuen, posada en escena, hi haurà fotografies al voltant del món del cinema i per endinsar-se una mica més en tot el que hi ha, doncs, al voltant del cinema. I diumenge, a les 7 de la tarda, a Cal Bolet, hi haurà teatre amb l'obra Instruccions per enterrar un pare. La sala Flaihan ens proposa aquesta reflexió carregada d'humor sobre un dels nostres tabús socials, la mort. Es parlarà, doncs, del llegat, la dignitat, la família, dels rituals, de les complicitats. Diumenge a les 7 de la tarda, les coses no canvien i encara es pot anar al teatre, doncs a Cal Bolet hi ha aquesta proposta.
Gràcies, Sergi, bon dilluns.
Que vagi bé igualment.
I seguim explicant, completant ara ja com serà la setmana la resta de l'Alt Penedès, des de Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Comencem aquesta part de la roda en clau política local explicant que aquest dimarts s'ha convocat a 7:45 del vespre comissió informativa prèvia al ple de l'Ajuntament d'Olèrdola que s'ha de celebrar la setmana que ve. Entre els punts a tractar es preveu una modificació de pressupost o el canvi d'estatuts del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya o bé un conveni per l'expropiació dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta. Dir-vos també que des d'aquest mes de gener fins l'abril l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues planifica fer fins a 5 xerrades i tallers per continuar aquest 2021 amb la tasca de divulgar i promocionar l'alimentació saludable, continuant així amb el cicle que ja va iniciar l'any passat. Les xerrades les fa l'Esther Milà, que és veïna del municipi, dietista nutricionista col·legiada, i el format serà online o presencial en funció de les mesures decretades per frenar la Covid-19. La primera d'aquestes xerrades porta per títol Posa ordre a la cuina, com he d'organitzar la nevera, i s'ha programat el dijous d'aquesta setmana de 9 a 10 de la nit. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic scs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat. També des de la setmana passada a l'Ajuntament de la Granada es pot recollir el document que permet validar els usos a la deixalleria, i és que tots aquells granadencs que al llarg d'aquest 2021 facin un mínim de 12 usos a la deixalleria poden tenir el dret a una bonificació del 9% de la taxa d'escombraries, una bonificació que ja es farà efectiva durant el primer tram del 2022. El Bibliobús al Castellot no s'atura aquest dilluns. Els amants d'aquesta biblioteca itinerant podran trobar el Bibliobús davant de l'escola Bressol El Xic Martinenc de Sant Martí de 4 a 6 de la tarda. A Santa Fe estarà demà dimarts davant de l'escola de 4 a 6, dimecres a Castellet i la Gornal davant de l'Ajuntament de 6:45 a 7:15, i abans, el mateix dimecres, estarà a les Masuques davant del casal Loreneta de les 4 a les 5, i dijous davant de l'escola José Montaner a Sant Pere Molanta de 4:45 a 6:15, i a Pontons també el Bibliobús arriba divendres a l'aparcament municipal a partir de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. I aquest dijous i divendres a les 7 de la tarda, en un format encara per determinar tots els seus detalls, es preveu donar a conèixer el veredicte del jurat i l'acte de lliurament dels premis de la 37a edició de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort a Santa Margarida i els Monjos. El dijous, l'acte de lliurament en la categoria infantil, i el divendres en la d'adults. Recordem que a la Masia Mascatarro s'hi exposen un total de 116 obres de 63 artistes que concorren a aquest certamen per adults, 39 obres de pintura, 21 de dibuix, 7 de ceràmica, 9 d'escultura, 29 de fotografia i 11 d'il·lustració digital. I pel que fa a la mostra infantil, recordem, els premis es lliuren el dijous a les 7 de la tarda, són 200 els dibuixos participants, 45 de la categoria de petits, 53 de mitjans i 102 de grans. L'exposició, recordem, es pot veure fins al dia 5 de febrer en diferents espais de la Casa de Cultura Mascatarro de dimarts a divendres des de les 3 de la tarda a les 9 del vespre. I després de ser inaugurada dissabte a la Galeria d'Art Palma 12 es pot veure l'exposició Dominar l'art de viure, de Regina de Miguel, Anna Dot i Sol Prado. El projecte està comissariat per Rosa Pera i es podrà veure fins al dia 11 d'abril a les instal·lacions de la galeria situades a Mas Pujó, al municipi de Santa Margarida i els Monjos. L'aforament està limitat i l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 a 7. Els dissabtes de 10 a 2 i els diumenges es pot fer visita amb cita prèvia reservant-la a info@palma12.com. I acabem amb una cita, una crida solidària, perquè diumenge es podrà donar sang a Santa Margarida i als Monjos a la Casa de Cultura Mascatarro de 10 del matí a les 2 del migdia. Cal fer la reserva prèvia a la web donarsang.gencat.cat.
I acabarem aquesta roda d'actualitat sabent com serà aquesta setmana al Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio ens explica la Lourdes Meronyó. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bona setmana. I encara que alguna de les activitats que us proposaré serà per la setmana vinent, sí que mereix aquest punt d'atenció, ja que, per exemple, a Sant Jaume dels Domenys, el pròxim dimarts, és a dir, el dia 2 de febrer, des de les 4 fins les 7 es farà la sessió d'assessorament i orientació de l'oficina jove del Baix Penedès. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest diumenge, dia 31, a 9:45 del matí, a la cooperativa, a la sala de teatre, es farà el primer torneig de FIFA 21 per parelles. Les inscripcions s'han de fer al 620-00-5375, el preu és de 5 euros per parella i hi ha prous premis per tal de motivar aquesta participació. També el diumenge, però a 6:45 de la tarda, al centre es farà el petit cicle de cinema La família que tu eliges. Continuem a Santa Oliva, ja que avui és la festa major d'hivern de 2021, una mica diferent, i a la 1 del migdia es farà la repicada de campanes i tronada, a les 9 de la nit castell de focs, i s'està fent paral·lelament pels nens i nenes de Santa Oliva un concurs de dibuixos. El tema és: quina és l'activitat que trobes més a faltar en el confinament? Les bases es poden trobar a l'escola o a l'Ajuntament, i l'últim dia per presentar-vos és avui. Contes per a petits i grans, un pels més petits, un pels més grans, un per adults, i doncs un acte important de la Festa Major d'hivern és l'homenatge a Santa Oliva a la gent gran, que aquest any el seu reconeixement serà un petit obsequi per tota la gent gran del municipi. Continuem amb el Vendrell, on segueixen actives aquestes exposicions que us anem anat dient durant aquestes setmanes. És l'exposició Perucho Miró al Vendrell. Es pot visitar al Museu Apel·les Fenosa d'11 a 2, de 6 a 8 de la tarda. L'exposició Perucho... No, aquesta se m'ha doblat, perdó. L'exposició Josep Canyes, del dibuix a la forma, de dimarts a dissabte, d'11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda, que es pot visitar a la sala Portal del Pardo. El Vendrell, època durada, Casals, Fenosa, Guimarà i Nin, es pot visitar al centre cívic l'estació de dilluns a dissabte, d'11 a 1:45 i de 5 a 7, i els diumenges d'11 a 1:45. L'exposició també al Llop sense nom, el procés creatiu d'un conte, a càrrec de Marina Durany, que es pot visitar en horari de biblioteca a la Biblioteca Pública Terra Baixa. El divendres, al Mercat Setmanal del Vendrell, en horari de 9 a 3, a la zona del Puigpèlag, i el dissabte, 30 de gener, al Mercat Setmanal de Coma-ruga, però que, com ja sabem, amb aquestes restriccions que va indicar el Procicat, només hi hauran parades d'alimentació i els serveis essencials, de 9 a 3, a l'Avinguda Parlament. Continuem a Calafell, on aquesta setmana es podrà visitar el documental del Més en línia, Allò que no et mata. És una projecció en línia. Si es vol veure, doncs cal accedir al web de calafell.cat i rebre l'enllaç i el codi per accedir-hi. A Cunit, destaquem que fins al dimecres es pot visitar a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit l'exposició Josep Carné, Dir molt en un mig, dir seria mon afany. I aquesta setmana, dins dels el que serien tallers de coeducació, demà es farà defensant els propis drets per quart de primària. Serà a l'Escola Sol Cunit de 10 a 11. També a tallers de coeducació defensant els propis drets serà també demà de 11:45 a 12:45 a l'Escola Sol Cunit. Taller de coeducació Diem no al bullying a 6è de primària, que es farà el dia 27 de 10 a 11. I el taller de coeducació Quantes solucions té un problema, dirigits a segon de primària, que es farà el dia 28 de 10 a 11 a l'Escola Sol Cunit.
Gràcies, Lourdes. Així tanquem la roda d'actualitat i ja sabeu com es presenta la setmana aquests propers dies a l'Alt i al Baix Penedès. Són 9:45, per tant, notícies, primera cita amb l'actualitat en clau Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. A les notícies del Penedès en xarxa us parla Goretti Martínez.
Un greu incendi agreuja els problemes d'inseguretat al bloc ocupat a la plaça de la Font de la Granada. Divendres a la matinada tenia lloc un incendi al bloc ocupat situat al número 28 de la plaça de la Font de la Granada, que des de fa anys és un punt recurrent de fets delictius i incívics al municipi. Pels volts de les dues de la matinada es declarava un incendi a l'immoble ocupat que ha afectat parcialment la planta baixa i el primer pis de l'edifici. Com a conseqüència es mobilitzaven fins a 9 dotacions de bombers, juntament amb diverses patrulles del cos de Mossos d'Esquadra i els serveis mèdics que van atendre 4 persones per inhalació de fums. L'immoble, que és propietat de la Sareb, pràcticament en la seva totalitat, segueix ocupat des de fa gairebé 5 anys. El consistori manté un contacte permanent amb l'entitat que gestiona la propietat de l'immoble. Actualment hi ha fins a 10 procediments judicials oberts, interposats davant dels jutjats de Vilafranca, però fins a data d'avui no s'ha pres cap mesura per part de les autoritats judicials. I la Sareb cedeix 4 habitatges a l'Ajuntament de Sant Sadurní per destinar-los a usos socials. La Societat de Gestió d'Actius procedents de la reestructuració bancària ha signat un acord amb l'Ajuntament de Sant Sadurní per la cessió temporal de 4 habitatges destinats a situacions d'emergència residencial. L'Ajuntament, per mitjà del Servei d'Habitatge i en coordinació amb el d'Acció Social, destinarà aquests pisos a lloguers assequibles per a famílies en risc d'exclusió social. L'adjudicació dels pisos es farà per mitjà d'una taula tècnica de valoració en què hi prendran part diversos serveis de l'Ajuntament. El contracte dels pisos es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 4 anys. Sareb percebrà a canvi de la cessió una contraprestació mínima mensual que la companyia utilitzarà per fer front a les despeses d'assegurances i comunitat. Alerten d'uns lladres que distreuen els conductors i els roben en aparcaments a Cunit i Calafell. Veïns de la zona de Cunit i de Segur de Calafell han alertat d'una nova onada de robatoris en aparcaments d'establiments comercials i supermercats amb el mateix modus operandi. Els individus distreuen els conductors quan aquests surten o entren de l'aparcament o estan col·locant la compra al maleter i aprofiten per endur-se les seves pertinences. El darrer avís d'un robatori d'aquestes característiques l'ha donat un vigilant de seguretat d'un supermercat de Cunit que ha vist com darrerament s'han incrementat aquest tipus de robatoris. Els lladres escullen la víctima i un d'ells s'acosta i distreu el conductor demanant-li foc per una cigarreta o dient-li que li han caigut unes claus, monedes o bitllets. Fins i tot a vegades el mateix lladre llença a terra monedes o objectes simulant que són del conductor. Quan el conductor cau al parany i es distreu o obre la porta per comprovar si li ha caigut alguna cosa, un segon individu obre la porta del copilot i roba les pertinences que hi ha al seient, bosses de mà, mòbils o carteres. I acabem explicant-vos que els xicots de Vilafranca presenten el primer certamen literari en el marc del Dia de la Dona per tal de mantenir l'esperit de l'acte d'homenatge a heroïnes anònimes amb tota la seva essència més pura i amb intenció de donar-li continuïtat, però volent tanmateix celebrar el Dia Internacional de la Dona, els xicots de Vilafranca han creat el primer certamen literari dedicat a la dona. El president de la colla castellera, Enric Pagès, explica que enguany ja van tenir clar que no es podrien fer castell ni un reconeixement a una dona com s'havia fet en edicions anteriors. En aquest concurs es poden presentar textos de narrativa i de poesia. Hi haurà dues categories, una per adults per major d'edat i una de joves per a aquelles persones entre 14 i 17 anys. Les bases es poden trobar a la pàgina web xicotsdevilafranca.cat i el termini de presentació dels textos acaba el proper 19 de febrer.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Els esports.
El Penedès en xarxa, obrim ara plana esportiva, marcadors, cròniques, propers partits i entrevista. Eli, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs efectivament, com cada dilluns a aquesta hora, obrim plana esportiva per saber qui ens ha deixat el cap de setmana al territori. Però abans de repassar aquests resultats, aquests marcadors, abordarem l'entrevista de la setmana que avui ens du la companya Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui tenim el Josep Lluís del Riu, exentrenador del Club Hoquei del Vendrell. Molt bon dia, Josep Lluís, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
Bé, bon any, que em sembla que no havíem parlat aquest any encara. I bé, aquesta setmana passada ens vam trobar una notícia que ens agradaria comentar amb tu, sobre que va ser destituït com a tècnic del Vendrell i saber exactament què és el que ha succeït. Aleshores, volíem saber-ho de primera mà amb tu.
Sí, bueno, el que ha succeït és això, que al final, en una conversa amb el president, vam entendre que l'equip necessitava un canvi de dinàmica, perquè bueno, sí que és veritat que estàvem treballant bé, però estàvem competint bé, però l'equip mostrava dos cares diferents. Fèiem partits molt bons contra rivals molt complicats, però partits a casa, sobretot contra rivals teòrics nostres directes, no ens acabaven de sortir bé i bueno, al final jo no vaig veure tampoc cap altra manera de sortir de la situació que fent un canvi i a veure si així l'equip reaccionava i podíem canviar l'estat d'ànim i una miqueta tot això, no? Per si em va proposar-ho i jo, sense capacitat de donar-li una altra solució, doncs em va semblar bé i a partir d'aquí pues, ja saps.
Ha sigut una mica, no tant destitució, sinó com una mica d'acord entre totes dues bandes a la vista dels resultats, no? Però jo et faig una pregunta, sota la meva ignorància, perquè sí que és veritat que quan vas arribar fa 2 anys et vas trobar en una situació molt complexa que havies d'intentar resoldre, no? Es passa a l'Hoquei Lliga Plata i aquest any, després d'haver guanyat no només molts partits, sinó de fer un canvi radical en la forma de jugar, de la forma de guanyar, pugeu un altre cop a l'Hoquei Lliga i després d'aquests partits no era massa aviat, tenint en compte que, per exemple, el Calafell també està en una situació crítica ara mateix.
A veure, això a mi se'm fa difícil de valorar-ho, no? Perquè jo entenc que com tu bé deies, quan jo vaig arribar a l'Andrell, va ser en una situació també en què probablement es va esperar massa a fer aquest canvi. I pràcticament jo vaig arribar que quedaven 10 partits per acabar la temporada, que pràcticament, bueno, que diu que ha sigut un miracle aconseguir-ho. Ens va faltar molt poquet, però al final no vam poder aconseguir la salvació d'aquell de fa 2 temporades. I jo el que entenc és que per part de la junta directiva es tenia una miqueta por, no?, de que no tornés a passar el que va passar fa 2 temporades, és a dir, que anéssim aguantant, intentant doncs, modificar la situació tal com ho teníem ara i que al final féssim tard. Jo suposo que una miqueta la història ha anat per aquí. És veritat que evidentment no és el millor que hagués pogut passar, no? Personalment em sap greu que hagi acabat així, perquè també crec que és això que dius tu, que potser ha sigut un palet d'hora, que jo ho entenc, els entenc perquè et dic per tot el que va passar fa 2 temporades, però bueno, ja s'està veient que és una lliga super competida, en què els resultats van molt apretats, els equips a la classificació estan molt apretats i encara quedava molt. Però bé, ja et dic, jo entenc que no volien trobar-se en una situació com aquella i bueno, al final doncs, vam arribar a aquest acord.
Uh-huh. Abans parlaves de dues cares que mostrava el club, no? Per una banda, uns jugadors que mostraven el millor, però davant de segons quins rivals, doncs, no sé si... A veure, és fàcil ara des de fora intentar arribar a una conclusió, però veient una mica la dinàmica i no es tracta de responsabilitats, creus que la Covid ha pogut també ajudar a aquesta doble cara dels jugadors que presentaven davant dels rivals? Una mica l'angoixa, el fet de, que ho havíem parlat en altres ocasions, el fet de que no hi hagi públic. Aquest cúmul podria haver ajudat a aquesta situació que tenim al davant?
Home, jo crec que això afecta. A vegades t'afectarà inconscientment i a vegades t'afecta conscientment. Evidentment t'afecta en el sentit de que no tens públic a la teva pista. Nosaltres tenir l'orgull roig i negre sempre al nostre costat ens anava fantàsticament per aquells moments de partit que sempre hi són, que baixes una miqueta la concentració o l'estat d'ànim, que la gent i el públic a la grada això t'ho fan passar. Però també és veritat que això està en igualtat de condicions amb la resta d'equips. Llavors, sí que afecta, però aquí entrem en situacions personals de com t'afecta individualment a cadascú, no? Llavors, a nivell d'equip, jo entenc que tots estan en igualtat de condicions, que segur que a tots ens afecta d'alguna manera. Potser a nosaltres o en alguns jugadors t'afecta més que en uns d'altres, però bueno, tampoc no crec que sigui la conseqüència final de tot això, o sigui, o el motiu, no? Perquè ja et dic, això, aquesta situació que estem vivint, doncs l'estan vivint tots. Per tant, bueno... Que afecta, sí, però que sigui responsable de tot això, no ho crec.
A més, pocs dies abans d'aquesta situació, no? Havíeu incorporat un nou jugador, el Pablo del Río, jugador del Reus Deportiu, i que doncs, apostaves per ell des del punt de reforçar l'equip, no?
Sí. Estàvem mirant ja feia uns dies de portar algú, quan va marxar l'Iker Casado, doncs ens va quedar un lloc a l'equip i bueno, doncs, igual parlant amb el cos tècnic, amb la resta dels companys i amb la Junta, doncs vam veure també una opció per poder reforçar-nos una miqueta, no? I ser una miqueta més competitius, no? Per sortir d'aquestes places del part de darrere de Lliga. I bé, al final, doncs, parlant amb el Reus, va sortir aquesta opció, que jo penso que és una molt bona opció. El Pablo és un bon reforç, un jugador jove que té moltes ganes de triomfar i que té molta qualitat. I bueno, que penso que anirà molt bé. La llàstima que no hagi pogut dirigir i estar amb ell, però per tant, jo penso que és un bon reforç i que pot ajudar moltíssim a l'equip.
L'últim partit que us vau enfrontar va ser el dimarts contra el Club Patí Vic. Era un rival directe a la taula, doncs, per 10. I és com la gota que colma el got.
Sí, jo crec que sí. Està clar que estàvem jugant contra l'últim classificat a casa, que bueno, veníem d'estar competint molt bé contra el Voltregà, que vam guanyar a casa, vam anar a Caldes contra un dels millors rivals de la Lliga i amb unes condicions pèssimes, perquè anàvem amb 5 jugadors, amb 2 baixes. Vam fer un gran partit i vam competir molt bé i bueno, i la veritat és que tots esperàvem fer un bon partit amb el Vic i treure els 3 punts, que jo crec que ja ens tornava a treure una miqueta d'aquesta zona que estàvem i confirmava aquesta dinàmica ascendent que estàvem portant. Però el fet de perdre el Vic contra el Vic a casa va ser un cop dur va ser un cop dur per tots. Bueno, i que una vegada més, pues, mostrava aquestes dues cares que dèiem, no? D'estar en uns moments de joc molt bons, a venir un rival directe en què tots sabíem que havíem de guanyar sí o sí, i fer una primera part sobretot dolenta, la segona pues, la vam fer molt, molt millor, però bueno, és d'aquells dies que no t'entra i al final perds. Però bueno, clar, al final doncs, això acaba va acabar passant factura, no? I una miqueta jo crec que sí que va ser el detonant, i perquè constatava tot el que estàvem veient durant tota la lliga, no? Que amb bons rivals fèiem bons partits, i quan havíem de treure més personalitat potser no ho aconseguíem fer.
Uh-huh. Ara la pregunta, bueno, t'ha substituït el Xavier Ferrer, company, el partit que es va jugar dissabte. Doncs ha aconseguit esgarrapar un puntet amb un empat davant del Lleida. La pregunta és: quin futur t'espera ara mateix, o quines opcions ara mateix tens al davant, a nivell, doncs, tant personals com a nivell d'entrenador? Estàs buscant altres llocs? T'han fet alguna oferta?
No. Ara necessito apartar-me una miqueta del hoquei. Ara estic centrant en altres projectes que tinc a nivell personal, tant familiars i també una miqueta encarats a l'oci, no? Vull reprendre una miqueta a fer esport, que sempre m'agrada moltíssim, i ara, doncs, quan estàs immers en aquestes aventures, doncs no pots fer tant. Uh-huh. I ara estic amb ganes de fer altres coses a part del hoquei i centrar-me en altres opcions de vida, diguéssim.
És a dir, que pel moment no et veurem liderant un altre equip, però en el futur mai se sap, no?
Sí, no, i tant, en el futur mai se sap.
La veritat és que et trobarem a faltar,
Sí, on és la teva passió, doncs sempre, bueno, ho tens allà, no? Però bueno, ja et dic, ara de moment no, i més endavant ja veurem com va la cosa.
Perfecte, doncs la veritat és que et trobarem a faltar, Josep Lluís. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat de primera mà, doncs, què és el que havia succeït, com ho encaraves tu també a nivell personal i a nivell professional, i sobretot dir-te que els micros d'aquí del Penedès en Xarxa estan totalment oberts, i que esperem retrobar-nos en algun altre equip en el futur.
Molt bé, gràcies, un plaer sempre parlar amb vosaltres, i bueno, esperem tots que al final Vendrell aconsegueixi aquesta salvació i estarem tots contents.
Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, i una abraçada ben forta i molts ànims, i que vagi tot molt bé.
Molt bé, igualment, gràcies. Adéu-siau.
Escoltàvem les paraules de l'extècnic del Vendrell, Josep Lluís del Riu, i Lourdes. Aprofitem també per repassar, doncs, aquest empat del cap de setmana, aquest empat a 5 del Vendrell.
Doncs sí, era un partit que començava i que en el cas estrenava Xavier Ferrer com a substitut de Josep Lluís del Riu, i van plantar cara contra un dels rivals més en forma de la Lliga, i que malgrat que es van avançar amb un 2-0 al marcador, van necessitar la recta final del maig per remuntar 2 gols en contra i salvar un puntet. El duel començava de la millor manera pels locals. Lluís Ferrer obria el marcador en el minut 5 i ja en escala de penal ampliava diferències poc després de situar el 2-0 en el marcador, quan només havien transcorregut 7 minuts de partit. Era l'inici somiat per un equip necessitat de triomfs, i que va veure com en el minut 12 rebia el primer cop. El visitant Oriol Vives aprofitava un penal per fer el 2-1, i va ser a partir d'aleshores quan els porters van robar el protagonisme als seus propis companys. Álvaro Xeda evitava el gol visitant en una falta directa executada per Gepi Selva. L'excalafallenc Martí Serra feia el mateix amb Jan Escalà i posteriorment Arnau Jimeno. El nul moviment al marcador es trencaria quan Di Benedetto i Xeda veien targeta blava, i Xavi Ferrer havia de posar sobre la pista a Lot Arbós. Suplent de Xeda, el jove porter del primer equip del Vendrell va debutar a l'hoquei lliga amb uns primers instants molt contrastats. En la primera acció, que cobria sota pals, Gepi Silva li trobava el forat per empatar el maig en una acció per darrere de la porteria en el minut 23. Arbós va tenir poc temps per lamentar-se, perquè pocs segons després era Curro Fernández qui anotava a l'altra porteria i tornava a posar el Vendrell per davant en el marcador. La diferència favorable es mantindria a favor fins al minut 33, quan Vives va aparèixer i per fi el 3-3. Curro disposava a posteriori d'una falta directa que no anotava, idèntica fortuna que patia el visitant Sergi Folguera. El duel arribava a la recta final i ningú veia porteria. L'exvandrellenc Gepi Selva oferia en el minut 44 per fer el 3-4 i situar el Lleida per primer cop per davant en el marcador. Di Benedetto faria un 3-5 que deixava el Vendrell quasi sense marge, però afortunadament per als interessos locals Xavi Crespo tenia quelcom a dir. Un gol en el minut 46 i un altre fregant al darrer del maig posaven un 5-5 que ja no es va poder moure, deixant el Vendrell en la 13a posició amb 12 punts a un de sortir de la zona de descens directe. El pròxim dimarts, dia 2 de febrer, a les 9 de la nit, nou partit visitant l'Igualada.
Un punt Lourdes que s'endú al Vendrell, mentre que el Calafell li va tornar a tocar a ajornar el maig a causa de la pandèmia.
Doncs sí, la veritat és que estava previst que jugués aquest dissabte amb el club Pati Vic, el Joan Ortoi, que es va haver de posposar per un possible Covid-19 al club del Baix Penedès. I el pròxim partit, que hi ha marcat si la Covid no ho impedeix, serà aquest pròxim dissabte 30 de gener, en un maig que els farà enfrontar amb el Noia. I de fet és un partit ajornat i... Això sí, per saber com està una mica la classificació, el Calafell es troba 11 a la taula classificatòria amb 13 punts.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i com bé dius, Calafell i Noia, que si ho permet la pandèmia, es veuran les cares aquest mateix dissabte a partir de les 6 de la tarda al Joan Ortoll de Calafell. Recordem que, com bé deia la Lourdes, és el partit de la 14a jornada de l'Hockey Lliga, que de fet ja es va haver d'ajornar dues vegades i que esperem que en aquest cas es pugui disputar. Com ha afegit el que ja hem, aquest interessantíssim derbi penedesenc, tenim el darrer bitllet per a la Copa del Rei, i és que si el Noia guanya, s'enduria la classificació directa per a la competició del CAU. Si no ho fa, haurà d'esperar el resultat del Palafrugell, amb el que ara mateix empata a 17 punts. Dit això, aprofitem per repassar com està l'equip. Amb 14 de les 16 jornades disputades, els de Ferran López ocupen la 8a posició de la taula amb, com dèiem, 17 punts i 5 victòries, 2 empats i 7 derrotes en una arrencada de competició complicada on la veritat és que no han acabat de trobar el camí. I repassats ja els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara l'Hockey Lliga Plata i parlem en aquest cas del Digitècnic Vilafranca. Per això tornem fins a Ràdio Vilafranca. Tito Boada, nova victòria del Vilafranca, que lidera ja el grup nord.
Així és, bon dia, Eli. El Digitècnic Vilafranca jugava davant el Holaceta, un equip confeccionat per intentar salvar la categoria, que havia sumat més punts a fora que no pas a casa, i que la poliesportiva s'avançava just al minut 1 amb el 0-1. Va reaccionar l'equip de casa, va poder capgirar el marcador i al final victòria força clara sobre la pista per 4-2. Si repassem els marcadors d'aquesta jornada, part del Digitècnic 4, Holaceta 2, tenim el Dominicos 2, Liceu B 2, el Sant Cugat 7, Tordera 5, Companyia de Maria 3, Capellades 2, Sant Just 8, Manlleu 7 i Areces 1, Sum 5. Per tant, derrota del líder Manlleu, 8-7 a la pista del Sant Just, també un dels equips que podem considerar potents. Ara mateix, doncs, després d'aquesta derrota del conjunt d'Osona, el Digitècnic Vilafranca és líder amb 27, Manlleu amb 25, Sant Just també amb 25 i amb 20 el Sant Cugat. I atenció, perquè dissabte a les 8 jugaran Manlleu, Digitècnic Vilafranca. Molt a guanyar els vilafranquins, els de Toni Porta, amb aquest partit que tanca ja una primera part, podríem dir, de la Lliga, perquè després hi ha un parèntesi de pràcticament un mes amb el retorn. El Sant Just visitarà la poliesportiva. Dues jornades, doncs, que poden marcar el futur més immediat del Digitècnic Vilafranca.
I Tito, en plana futbolística, empat del Vilafranca davant d'un dels equips més forts de la categoria.
Així és, es presentava el municipal al conjunt de l'Europa, un equip que no havia perdut cap partit fins ara. Doncs bé, els vilafranquins van ser capaços d'empatar, però no de guanyar. I això, que el Vilafranca va tenir moltes oportunitats de gol, fins a 3 clares a la primera part, el Just, hauria sigut, sens dubte, marxar a la mitja part amb renda en el marcador, també cal dir que a la segona part les coses es van anivellar i l'Europa va tenir les millors ocasions de gol. Al final, empat a 0 gols, tot i que no hi va haver gols, no va ser un partit avorrit. L'Europa, que continua primer amb 22 punts, però amb només 10 partits, amb 21 i 12 el Manresa, amb 20 i 11 el Terrassa, quart el Vilafranca, 19 punts i 11 partits. Els mateixos punts que el Sant Cristòbal, però aquests amb un partit més. L'important, quedar entre els tres primers. Si no és així, com a mínim, quart, cinquè o sisè.
Tito, gràcies i bona setmana.
Gràcies.
Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Inventamos nuestro propio idioma.
Macaco estrenava divendres passat el videoclip d'aquest Lenguas de Signos, un videoclip en el qual surten imatges del coro i el Teatre Casal de Vilafranca i també dels monjos i de Vilobí. Un Lenguas de Signos amb accent penedesenc, amb el qual arribarem a 9:45, notícies i seguim.
Cuando el borde de tu labio toca el mío. Insistes en el lenguaje del movimiento, siguiendo el rastro monólogos de suspiros atentos, emociones parlantes sobre la memoria de nuestros pulgares, sin puntos ni comas, ni acentos desiguales. Dos bocas moviéndose calladas, te lo dije de mil miradas, te lo recordaré tocándote las veces que haga falta. Nuestro lenguaje de signos no necesita palabras. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, tus cuerpos callados.
Penedès en xarxa.